Anem a fotre una cerveseta i unes almejas. Com ho veus tu, això?
Bon dia, són les dues.
14:15, amb Mònica Folquet.
Els taxistes no es posen d'acord ni en la fórmula que han de fer servir per votar si abandonen o no la vaga. Les discrepàncies sobre si la votació s'ha de fer amb alçada o amb una urna han acabat amb la divisió del portaveu del comitè de vaga, Alberto Álvarez, que, tot i això, es mantindrà com a portaveu d'Elite Taxi.
A ver, lo que nosotros proponemos son unas urnas que digan se levanta la huelga sí o no, punto.
No sabem com, però aquesta tarda els taxistes hauran de decidir si aturen la mobilització després que el govern hagi establert per les BTCs una precontractació de 15 minuts i hagi habilitat la EMB per ampliar-la. El conseller de Territori, Damià Calvet, assegura que en cap cas s'ha cedit al xantatge de ningú, ho ha dit el Món a RAC1.
No, just una mica, ni d'uns ni dels altres, perquè...
També fan xantatge a les BTCs?
Les BTCs han posat sobre la taula les seves consideracions, que en moltes ocasions passen per una desregulació. Ells voldrien lliure.
Mentrestant, els conductors de les BTCs mantenen la protesta a l'Avinguda Diagonal de manera indefinida. Asseguren que la Generalitat s'ha accedit a les exigències dels taxistes per la seva actitud violenta. Carles Sagarra, portaveu de les BTCs al Món a RAC1.
A lo millor ens hem equivocat de camí i teníem que haver fet com els taxistes. Començar a tirar pedres, des de donar aigua, començar a punxar rodes, com ens han punxat aquesta nit aquí i ens han trencat vidres.
Una crisi, la dels taxistes, que Inés Arrimadas ha aprofitat per carregar contra el govern durant la sessió de control. El líder de Ciutadans ha retret al president que no es preocupi dels problemes reals i li ha ensenyat un cartell on posava que la república no existeix. Quim Torra ha aprofitat la resposta per agrair la feina feta al conseller Calvet.
La república no existe, señor Torra. Lo sabe hasta Puigdemont, que se dedica a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Y lo sabe hasta el conseller, que pide, por favor, devolver la competencia de los taxis a Madrid porque no sabe qué hacer con ella.
Veig que queda inaugurada la nova temporada Cartellets Ciutadans 2019. Estan sempre al costat dels problemes. Nosaltres som els que busquem les solucions i ens reunim. I agrair-te, conseller Calvet, que t'has reunit ja no sé amb quanta gent buscant solucions.
El president també ha anunciat que avui presentaran la denúncia per les detencions de la setmana passada a Girona i ha demanat la dimissió de la delegada del govern espanyol a Catalunya. Neus Munté avala la candidatura de Joaquim Forn per les eleccions municipals a Barcelona. L'exconseller ha anunciat que es presentarà com a cap de llista en una carta escrita des d'allà Lledoners, on agraeix la generositat de Munté, guanyadora de les primàries del PDeCAT, i a qui li demana que sigui a la llista. I també parlarem de la neu i del temporal que ha deixat gruixos importants al Pirineu i Prepirineu i que també han farinat punts a la Catalunya central i al prelitoral de Tarragona, que l'encadenes en una quinzena de carreteres de tot el país i s'han suspès algunes rutes de transport escolar. De seguida els detalls. Abans, els esports, l'actualitat del Barça passa per Amsterdam i Sevilla. Aleix Pariser, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. Són hores intenses i decisives tant als despatxos com a la gespa. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha acompanyat d'Òscar Grau i Pep Segura, és a Amsterdam, tancant el fitxatge a hores d'ara del migcampista de l'Ajax, Frenkie de Jong. Mentrestant, el primer equip és a Sevilla, on aquesta nit juga l'anada dels quarts de final de Copa, sense Messi ni Sergio Busquets, que descansaran. Valverde parla així de l'equip de Paolo Machín.
Que ellos en casa son un rival potente y en que a nivel de eliminatoria siempre ha sido un equipo también muy, muy solvente, ¿no?
Per cert, Denis Suárez ha estat el descartat per Valverde aquest matí, això vol dir que aquesta nit el Pizjuán podria debutar el nou jugador del Barça, Kevin Prince Boateng. L'enfrontament a quarts de 10 i, com sempre, en directe a RAC1.
I pel que fa al temps, com dèiem, aquest matí ha arribat la primera enfarinada a cotes baixes. Durant la tarda, les nevades continuaran, sobretot al Pirineu, i no es descarten alguns ruixats cap al Prepirineu i entre Girona i Barcelona. La cota de neu baixarà fins als 400 metres a les comarques del nord i el vent bufarà fort a gran part del país, tot plegat amb un ambient de ple hivern.
RAC 1, 14:15, les notícies en 30 minuts.
Els líders de la vaga de taxistes dimiteixen en bloc. Alberto Álvarez, la cara més visible de la protesta, ho acaba d'anunciar aquest migdia en una assemblea polèmica a la plaça Catalunya de Barcelona. Una part del sector no està d'acord amb la proposta que els ha fet el govern per regular les BTCs i volen mantenir la vaga indefinida, sigui com sigui. Última hora, plaça Catalunya, Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia. L'assemblea ha començat amb uns 45 minuts de retard sense que hi fossin presents els membres del comitè de vaga que estaven reunits amb els advocats. Quan Alberto Álvarez, el portaveu del comitè, ha parlat, així han reaccionat els taxistes que volen mantenir la vaga i fer la votació amb alçada.
A ver, lo que nosotros proponemos son unas urnas que digan ¿se levanta la huelga sí o no? Punto.
Davant d'aquest rebuig, Alberto Álvarez ha dimitit de les seves funcions escrivint motius de salut. El mateix ha fet Elite Taxi, la seva organització sindical, que en un comunicat es desmarca del que pugui passar a partir d'ara.
Quin risc hi ha que la protesta es mantingui fins al Congrés de Telefonia Mòbil, Josep?
Doncs et dependrà del resultat de la votació que es farà aquesta tarda entre les 4 i les 8 del vespre. Hi haurà 5 urnes que estaran vigilades per 6 taxistes per evitar qualsevol problema. Si guanya l'opció de seguir amb la vaga, caldrà veure quines accions es faran els taxistes a partir d'aquest moment. El que és clar és que fins que no es coneguin els resultats, la Gran Via seguirà tallada.
Gràcies, Josep. Els que de moment continuen la protesta a la Diagonal de Barcelona són els conductors d'Uber i Cabify. Asseguren que el govern ha cedit al xantatge dels taxistes i esperen que encara es pugui fer marxa enrere. A la Diagonal hi ha en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Bon dia. Tercer dia amb 4 carrils per sentit tallats a la Diagonal entre Francesc Macià i la zona universitària. Aquest matí, desenes de conductors de vehicles BTC s'han concentrat per rebutjar el decret anunciat pel govern i per avisar que no es mouran fins que no el vegin signat. Confien que encara poden fer que la Generalitat rectifiqui. És el que ha explicat el món a RAC1 el portaveu dels conductors BTC, Carles Sagarra.
Clar que estem fotuts, perquè resulta que ens dona la sensació de que la gent que té que vetllar pels interessos de tots, taxistes, conductors d'UBTC, usuaris, s'ha plegat només el xantatge de la violència.
Aquesta mateixa intenció, la de quedar-se a la Diagonal, l'ha confirmat una de les empreses que contracta els conductors i ofereix la flota de cotxes a Cabify. I reiteren que si el govern els acaba imposant un temps de precontractació o prohibeix que els geolocalitzin, el seu negoci perdrà tot el sentit.
Mentrestant, el govern manté que el decret per regular les BTC s'aprovarà, diguin el que diguin, dimarts que ve al Consell Executiu i que les mesures que inclou entraran en vigor l'endemà, dimecres. En una entrevista al món a RAC1, el conseller Calvet confia que es desconvoquin les protestes. Montse Martí, bon dia.
Bon dia. El conseller de Territori ha insistit que no han cedit a cap xantatge davant els taxistes i també nega que el nou decret que regularà les BTC a partir de dimecres que ve els condemni a mort aquest sector. Una de les mesures que entrarà en vigor a partir de dimecres és que els cotxes d'Uber i Cabify ja no podran ser circular per la ciutat sense clients i hauran d'anar a l'aparcament després de cada servei.
Els vehicles de turisme en conductor el que fan és situar-se a les cantonades dels grans equipaments, de l'estació de Sants, dels hospitals, llavors provoquen una immediatesa que entra en conflicte amb el taxi, que és qui té la potestat per actuar immediatament. I per tant, el que els direm a través d'aquest decret amb els BTCs és que una vegada s'hi ha fet un servei han de tornar a estacionar-se, no poden circular pel carrer.
El conseller admet que pot ser que la ciutat no tingui prou aparcaments a partir d'ara per assumir els cotxes d'Uber i Cabify, però assegura que hi ha espai a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. El decret de les BTCs inclourà finalment els polèmics 15 minuts de precontractació, però habilitarà els ajuntaments i l'AMB en el cas de l'àrea metropolitana per ampliar aquests 15 minuts a una hora.
A RAC 1, 14:15.
La Generalitat presentarà avui la denúncia contra la policia espanyola per les detencions de la setmana passada a Girona, que ja us vam avançar a RAC1. Ho ha anunciat Quim Torra des del Parlament, on ha demanat la dimissió de Teresa Cunillera. Això mentre Junts per Catalunya i Esquerra intenten fer les paus per la picabaralla de la setmana arran del recurs d'emparada Carles Puigdemont contra la mesa que presideix Roger Torrent. Parlament, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Quim Torra ha fet l'anunci quan la CUP li ha demanat que la Generalitat es personi en totes les actuacions que considera repressives. El president creu que les detencions de la setmana passada són una ràtzia que vulneren el dret a la llibertat i per això ha ensenyat el text de la denúncia que avui mateix presentaran contra el cos policial.
Mira, tinc aquí mateix la denúncia que presentarem contra la Policia Nacional aquest migdia en base a la vulneració del dret fonamental a la llibertat, a l'actuació policial sense habilitació legal en existir oberta una causa judicial. Els fets de Girona no es poden poden deixar passar impunament. Si la senyora Cunillera coneixia que aquests esdeveniments s'anaven a produir en qualsevol país normal, hauria d'haver dimitit. I si no ho coneixia, ho hauria d'haver dimitit.
Amb Esquerra avui era dia de reconciliació, o almenys ho ha semblat quan la portaveu republicana al Parlament, Anna Caula, ha reclamat unitat per afrontar el judici de l'UA al Suprem i Torra li ha donat la raó.
El que li voldríem demanar és que tant el govern com també el Parlament ens conjurem per protegir els ciutadans de Catalunya, les institucions i el mateix autogovern català. Lluites compartides, president, amb complicitat plena i a tota hora.
Tots els que creiem en el dret de l'autodeterminació de Catalunya davant d'aquest judici hem d'estar més units que mai, perquè és un judici contra el poble de Catalunya i la resposta l'haurà de donar el poble de Catalunya, aquí, en aquesta cambra.
I a tot això, els comuns han advertit Quim Torra que estan a anys llum de votar-li els pressupostos d'aquest any.
Joaquim Forn anuncia oficialment que serà el candidat a l'Ajuntament de Barcelona. L'exconseller d'Interior, empresonat a Lledoners, ho ha fet públic a través de Twitter amb una carta en què demana construir una candidatura unitària. De moment encara no ha explicat qui formarà part de la llista ni si l'actual consellera de Presidència, Elsa Artadi, en serà la número 2. Ajuntament de Barcelona, Cesc Giró, bon dia.
Bon dia. Forn ja havia estat regidor i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament quan Xavier Trias governava la ciutat. El comunicat diu que vol continuar el projecte que va iniciar al seu costat per posar Barcelona al centre de tot. També considera que la situació de presó preventiva és un al·licient més per presentar-se.
He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Em presento perquè tinc Barcelona al cap i al cor. Conec la seva complexitat. N'he estat el seu primer tinent d'alcalde. Sé que la ciutat és i ha de ser de totes i tots, sense sectarismes. Vull revertir la situació actual i tornar als barcelonins la capital que ens mereixem. Em presento perquè hi tinc dret. No fer-ho seria acceptar les raons de qui ha construït artificiosament la narrativa que em manté a presó. Sóc innocent i em sento lliure.
Carles Puigdemont des de Waterloo i el president del PDeCAT, David Bonvehí, ja han beneït la decisió de Forn. La fins ara candidata del PDeCAT, escollida al maig a través de primàries, Neus Munté, assegura que ella mateixa li va demanar que fes aquest pas endavant.
Treballant amb aquest objectiu de la llista àmplia, transversal, el més potent possible per guanyar la ciutat de Barcelona, ja fa mesos vaig demanar-li a en Quim Forn que repensés el seu posicionament inicial i que fes el pas per liderar una candidatura d'aquestes característiques. I ho hem aconseguit. I no només jo li he demanat molta altra gent, però ho hem aconseguit.
Tots ells també han demanat fer un últim intent per la unitat de l'independentisme. Creuen que plantejar acords només després de les eleccions és un error polític.
Amb la decisió de Quim Forn només falta conèixer el candidat de la CUP per posar damunt la taula el mapa complet d'alcaldables sobiranistes a Barcelona. Esquerra i els comuns n'han demanat la llibertat per poder confrontar les seves propostes cara a cara a la campanya, Cesc.
El candidat d'Esquerra, Ernest Maragall, confia que serà un gran aliat a l'Ajuntament i avisa que si no pot fer campanya amb llibertat, els republicans aniran a la presó.
Haurem de fer tot el possible perquè la campanya arribi on està ell. I per tant aquest estat espanyol es veurà sotmès a l'evidència de que una campanya electoral en la que tots els que hi participem i tenim el mateix dret es veu forçada a desplegar-se, a tenir lloc a la presó. És quasi un símbol de com l'estat espanyol considera la democràcia, l'empresona.
La candidata de Barcelona en Comú, l'alcaldessa de Colau, assegura que farà tot el possible per garantir els seus drets polítics.
No vull que els meus adversaris siguin a la presó i faré tot el possible perquè respectin els seus drets polítics. Fa pocs dies vaig dir-li personalment a Quim Forn: tenim models de ciutat diferents, però els hem de poder debatre en igualtat de condicions.
Els partits unionistes no creuen que sigui un bon candidat. El PP lamenta que Forn ja va deixar la ciutat per anar a parlar d'independència, diuen, a la Generalitat.
Els advocats dels líders independentistes han comprovat un gir en el tracte del Tribunal Suprem de cara al judici. En una taula al Món a RAC1 expliquen que han detectat un tracte exquisit i moltes ganes d'una posada en escena irreprotjable, però apunten que només és una estratègia per millorar la seva imatge també en l'àmbit internacional i que en el contingut, que és l'important, poden ser igualment inflexibles. Per això, les advocades de Jordi Cuixart i Carme Forcadell, Marina Roig i Olga Arderiu subratllen que denunciaran igualment les vulneracions de drets i motivacions polítiques a tot el cas.
Aquest desplegament que de cop i volta han caigut de la parra i han vist que necessitaven fer, per nosaltres és un senyal de que potser estan una mica preocupats.
L'esperança hauria de ser que no es quedés només amb les formes, perquè a mi em dona molt la sensació que és només procurar-se les formes perquè sembli que és un judici just, quan en realitat en el contingut no ho serà.
I tot i el canvi de tarannà, encara els posen impediments, Benet Iñigo.
Les defenses han demanat que els deixin en llibertat vigilada els dies del judici per evitar el desplaçament diari des de la presó i tot el que comporta per protocol. Així, diuen, podrien defensar-se amb garanties en contacte amb els advocats. Andreu Vandeneinde, advocat de Junqueras, assegura que és una qüestió de voluntat.
Han d'habilitar fórmules perquè ells puguin afrontar aquest judici amb més garanties. Dintre el ventall de possibilitats que té el Tribunal Suprem, que van des de la presó provisional, que és ara fins a la llibertat provisional, que té un centenar de possibilitats. Pot fer pulsera, pot fer vigilància policial...
D'acord.
Què creieu que passarà? Els mantindran a presó, sí. Clar.
També critiquen que s'hagi marcat una data per acabar el judici abans de les eleccions municipals. Pels advocats això pot limitar l'anàlisi de les proves o la quantitat de testimonis per criteris que no tenen res a veure amb la justícia. Unes defenses que asseguren s'han coordinat al mil·límetre tant les dels acusats del Suprem com també les dels que són a l'estranger. L'advocat de Sánchez, Rull i Turull, Jordi Pina, ha rebatut així el tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Sens, que ahir deia al Versió RAC1 que no se'ls ha tingut prou en compte i que Gonzalo Boye hauria de ser un dels advocats del Suprem.
El que em sorprèn és que una persona que no hi ha participat, digui que nosaltres no estem coordinats. Nosaltres estem no coordinats, no, l'ús superior. Quan he presentat un escrit que fa referència, o pot fer referència, o pot tenir incidència a aquells que estan a fora, els hi he demanat autorització prèvia a cada un d'ells. Una altra cosa és que el Jaume Sens tingui un desig i un anhel de que el Gonzalo Boye formi part de la defensa. Això és una altra cosa.
I ahí lo dejo.
Cap d'ells encara no sap, però, quan començarà el judici ni quan traslladaran els presos a Madrid.
Anem fins a Madrid perquè ens diuen que hi ha una última hora en relació al judici. Mar Poyato, bon dia.
Doncs sí, bon dia. Manuel Marchena acaba d'enviar una carta al ministre Fernando Grande Marlaska on li explica que l'inici del judici pel procés se situa en dates pròximes al 5 de febrer. No concreta aquest dia concret, però sí diu que és molt previsible que comenci el 5 de febrer. Per tant, li diu que qualsevol endarreriment que pugui venir imposat per aquesta pràctica de diligències en el desenvolupament del judici li serà comunicat oportunament i amb antelació. Això vol dir que els presos podria ser que no els traslladessin la setmana que ve. Marchena li diu a Fernando Grande Marlaska que s'ho pot prendre en calma i que els presos poden arribar a Madrid uns dies més tard.
Gràcies, Mar, per aquesta última hora. Tornem de seguida a Madrid. Abans, però, tornem amb el conflicte amb els taxistes perquè Ada Colau creu que seria totalment incomprensible que votessin en contra d'aquesta, de la proposta del govern per regular les VTCs. L'alcaldessa assegura que la precontractació d'una hora és la més justa per diferenciar-les dels taxis i es compromet a portar-ho al ple de l'àrea metropolitana al març. Ajuntament de Barcelona, Udal Martínez, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa assegura que la proposta de la Generalitat dona garanties jurídiques perquè l'AMB pugui ampliar la precontractació de 15 minuts a una hora. Recorda que sense aquesta llei catalana els ajuntaments no podrien actuar. Colau creu que amb aquest temps n'hi ha prou perquè les VTC no facin competència deslleial als taxis i per això remarca que no tindria cap sentit que els taxistes ho rebutgin.
Crec que ningú entendria que amb aquesta proposta d'acord, que clarament és positiu, que ha mogut les posicions inicials i que clarament aconsegueix l'objectiu principal, que és distingir el servei de taxi del servei de VTCs amb aquestes condicions, crec que ningú entendríem que es mantingués la vaga.
L'alcaldessa també ha restat importància a les amenaces d'Uber i Cabify de marxar de la ciutat si s'acaba aprovant el decret. Diu que qualsevol empresa que vulgui treballar a Barcelona ha de complir la normativa.
Gràcies, Eudald. Tornem a Madrid. Nous testimonis desvinculen dels fets dos dels condemnats del Sasso. Avui s'ha fet una vista d'apel·lació després que les defenses presentessin un recurs en contra de la sentència i hi ha hagut més declaracions de persones que eren al bar el dia que hi va haver la baralla dels joves amb agents de la Guàrdia Civil. Recordem que l'Audiència Nacional va condemnar 7 nois i una noia apenes d'entre 2 i 13 anys de presó per atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces. La Fiscalia, però, ha tornat a demanar que els condemnin per terrorisme a Mar Poyato.
Sí, exacte. La Fiscalia i també l'Advocacia de l'Estat insisteixen que el que va passar en un bar del Sasso a Navarra l'octubre del 2016 entre els 8 joves i 2 agents de la Guàrdia Civil i les seves parelles són actes terroristes. El fiscal José Perals diu que les declaracions d'avui no canvien res.
Es que los testigos que han declarado al final del juicio no vieron ni la agresión, no vieron ni lo que pasó, con lo cual poco puede, como decimos, aportar con respecto a lo que sí que vieron nuestros testigos que declararon en el acto del juicio rápido.
Però els testimonis que han declarat avui presents al bar el dia dels fets han deixat clar que alguns dels condemnats no hi eren aquella nit, com és el cas de Joan Anderkop, condemnat a 9 anys de presó.
¿Usted solo le vio en ese bar esa noche? ¿Usted esa noche fue al Costa en algún momento?
Sí.
¿Y Joan Ander estuvo en el Costa cuando usted estuvo en ese bar?
No.
Per això les defenses consideren que després d'aquesta vista la situació canvia, ho explica l'advocada Eva Gimbernat.
Persones muy importantes porque una de ellas era amiga de María José y fue citada por María José en su declaración ante la Guardia Civil y estuvieron presentes en el momento de los hechos, ¿no? Y para nosotros y para la estrategia nuestra de defensa, en el sentido que descartan completamente que Jonander estuviera dentro del bar esa noche y que participara en ninguna agresión, o sea, que ha sido fundamental.
Les famílies dels joves del Sasso condemnats diuen que aquest procés judicial és un muntatge i que hi ha gat amagat.
RAC 1.
Telecamp de futbol?
Hola, em podries enviar un camp de futbol set?
Sí, us envio una Transit Courier.
Moment, que s'hi apunta més gent. Podria ser d'11?
Esclar, en una Transit Connect. Em grades?
Uf, ideal! Pots amb llum?
I tant, en una Transit Custom.
Fes créixer la teva reputació amb la nova gamma Transit de Ford des de 6.890 euros. Ford, número 1 en vehicles comercials a Europa. Finançant amb FCA Bank, condicions a Ford Pones i només fins a final de mes. Xarxa Ford de Catalunya.
Els teus pares van voler que estudiessis arquitectura, que dissenyessis edificis com ho van fer la teva mare i el teu avi, però et vas comprar el nou crossover Ford Fiesta Active. Amb selector de mode de conducció. Un Fiesta, però més rebel. Ara des de 12.990 euros. Finançant amb FCA Bank fins a final de mes. Condicions a Ford Pones. Xarxa Ford a Catalunya.
El 10 de març, viu una experiència única i inoblidable a la Zurich Marató de Barcelona. Comparteix 42 quilòmetres pels carrers de Barcelona amb milers de corredors vinguts de tot el món. I aquest any amb un recorregut més ràpid perquè et sigui més fàcil assolir els teus objectius. Més informació a zurichmaratobarcelona.es.
Bon dia, senyor Garcia. Truco de Ford, el seu cotxe ja està llest. Senyor Garcia, torno a trucar de Ford. Li recordo que ja pot recollir el cotxe. Senyor Garcia?
Ara et deixem un Ford Kuga de substitució sense cost en operacions de manteniment. L'únic que et costarà serà tornar-lo. I només aquest mes, canvi d'oli i filtre per 79 euros. Ford, la increïble sensació de despreocupar-se. Condicions a Ford Pones. Xarxa Ford de Catalunya.
Només 3 dies per fer-te amb un nou Ford Focus Trem Plus Berlina 125 cavalls, nou per 13.995 euros. Són les vendes especials de Romacar, el teu concessionari Ford. Només del 24 al 26 de gener. Unitats limitades. Consulta condicions. Vine del 24 al 26 a Romacar, al carrer Potosí 10, La Maquinista. Més info a oferta@romacar.cat.
14:15 amb Mònica Folquet.
Ja ha arribat la primera gran nevada de l'hivern. Com estava previst, el temporal ha deixat gruixos importants de neu al Pirineu i al Prepirineu, però també han enfarinat punts de la Catalunya central, com Osona, i també el prelitoral de Tarragona, com les muntanyes de Prades. A hores d'ara és obligatori fer servir cadenes en una vintena de carreteres de tot el país i centenars d'alumnes s'han quedat a casa perquè s'han suspès les rutes de transport escolar, Laia Colomer.
Protecció Civil avisa del perill fort de llaus a l'Aran i al nord del Pallars Sobirà i demana precaució en les activitats d'alta muntanya ara bé. La neu també ha arribat en cotes menys habituals, com Ripoll, Berga, Monistrol de Montserrat o Solsona. A aquesta hora hi ha dues carreteres tallades, són la C-142B a Naut Aran en direcció al Pla de Beret i la C-28 també a Naut Aran en direcció a l'Àneu. També hi ha una vintena de carreteres on s'han de circular amb cadenes per poder circular, com la C-13 Sort, la C-16 Bellver de Cerdanya, la N-260 Ribes de Freser o la C-462 a Solsona. De fet, al Solsonès els Mossos han hagut d'obrir amb llevaneus la LB-4241 perquè poguessin passar els autocars que portaven un centenar de menors cap al port del Comte. 250 alumnes de l'escola d'escoles d'Osona i el Lluçanès han acabat les classes abans d'hora perquè s'han avançat les rutes de transport escolar. A més, 200 alumnes de l'Institut de Taradell directament s'han quedat a casa perquè el centre no ha obert. La nevada també ha afectat centenars d'alumnes del Berguedà.
Doncs anem cap allà perquè 350 alumnes han tornat cap a casa abans d'hora després que les rutes de transport escolar hagin avançat l'operació tornada. Des de primera hora, circular per tota la comarca ha estat complicat, però amb el pas de les hores la situació s'ha anat normalitzant. Berga, Marc Anturri, bon dia.
Bon dia, no hi ha grans gruixos de neu, però les temperatures baixes han glaçat les carreteres i han provocat diverses incidències. A Berga, un camió s'ha endut per davant tres cotxes i una senyal al centre de la ciutat. A l'Alt Berguedà, 21 rutes del transport escolar han avançat l'operació tornada. Els alumnes han pogut arribar a l'escola, però al cap de pocs minuts de sèrie han tornat a pujar l'autobús per poder tornar a casa. A més, la nevada ha obligat a restringir el pas de camions pel túnel del Cadí. Josep Lara, president del Consell Comarcal i l'alcalde de Guardiola, ha explicat a RAC1 les dificultats que estan tenint per retirar la neu de les carreteres.
El gran problema que tenim és la temperatura tan baixa que la potassa doncs, no ens la deixa treballar com voldríem i bueno, estem rascant i rascant, però Tenim feina encara, per unes hores.
La recollida de residus porta a porta també ha quedat suspesa a Bagà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola, la Pobla de Lillet i Cercs. Es reprendrà quan els camions puguin tornar a accedir als municipis.
Canviem de qüestió. Els experts desmunten la principal línia de defensa de l'acusat del crim d'Aspa. Els dos neuròlegs que han declarat avui en el judici descarten que tingués epilèpsia. De fet, han qualificat d'increïble aquest diagnòstic perquè les proves que se li van fer eren normals. Avui el judici pel crim dels dos agents rurals quedarà vist per sentència. Lleida, Ana Berga, bon dia.
Bon dia. Els neuròlegs han descartat que l'acusat pateixi un trastorn psíquic. També descarten que tingués una absència en el moment de matar els dos agents. Segons els experts, aquestes desconnexions duren segons i no hores, tal com defensa l'acusat. A més, han explicat que en cas d'una absència hauria estat immòbil i no hauria pogut disparar una arma.
La epilepsia no le lleva a hacer actos violentos. Primero, porque como ya hemos dicho repetidamente, cuando el paciente está en crisis del tipo que sea, no puede hacer nada. Nada.
Segons els metges forenses, l'acusat sabia que el que havia fet era molt greu i també descarten que pateixi cap trastorn de personalitat.
Un mosso d'esquadra accepta una multa i 10 mesos de suspensió per un delicte de falsedat documental. El subinspector va amagar al jutge la identitat dels mossos que haurien donat informació sobre una operació antidroga a un agent de la policia espanyola que actuava com a confident d'una banda de narcotraficants.
Es tracta del cap de la comissaria de Badalona dels Mossos. El 2016 va denunciar possibles filtracions de grans operacions antidroga al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs que afectaven un determinat clan gitano. Llavors va avisar que un inspector de la policia espanyola havia trucat i enviat missatges a diferents agents dels Mossos per demanar-los detalls, però quan el jutge li va demanar la identitat dels agents es va fer enrere i va dir que no havia pogut identificar cap persona en concret. L'objectiu, segons el fiscal, era evitar que es coneguessin els missatges del seu telèfon mòbil. Avui s'havia de fer el judici a l'Audiència de Barcelona, però han arribat a un acord, admet els fets i accepta una multa de 2.800 euros i 10 mesos d'inhabilitació per càrrec públic. Pel que fa a l'agent de la policia espanyola, ja el van investigar els afers intents i està en presó provisional.
Més de la meitat de les persones menors de 45 anys tenen por de perdre el seu habitatge en els propers 6 mesos. De fet, el percentatge ha augmentat 13 punts en només 2 anys. Ho explica un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, que també indica que la inseguretat residencial preocupa un 38% de la població.
Segons la investigació, la causa principal és la poca regulació de l'habitatge, especialment dels lloguers, i la precarietat laboral, com les temporades que es pot estar a l'atur o els contractes temporals. L'investigador del Centre d'Estudis Demogràfics de l'Autònoma, Juan Antonio Modenés, destaca que no només les persones en situació de vulnerabilitat temen perdre l'habitatge.
No hem de pensar només que les llars més vulnerables tenen aquesta percepció d'inseguretat, que és així, sinó que també les llars que no estan tan en risc, és a dir, que tenen una situació laboral més o menys normal, però que viuen en habitatge, també un percentatge important d'aquestes llars tenen també aquesta percepció d'inseguretat.
La por de perdre l'habitatge supera de llarg la mitjana de la Unió Europea, mentre que Espanya preocupa més de la meitat dels joves. A la resta de països en són 3 de cada 10.
I obrim plana cultural, Sergi López torna al teatre. Ho fa des d'avui a la Sala Beckett amb El Chico de la Última Fila. Andrés Lima dirigeix l'actor en aquest text que François Ozon va portar al cinema el 2012 amb el títol De la Casa.
López interpreta un professor de literatura avorrit del baix nivell dels estudiants fins que descobreix que l'alumne que s'asseu al final de la classe té un do especial per escriure. Per l'actor acostumat a improvisar en muntatges teatrals com Non Solum, ha estat tot un repte enfrontar-se a aquest paper.
Yo estaba acostumbrado a hacer obras de teatro de creación en la que estamos un año ensayando, buscando, quitando. Y entonces aquí, si yo lo había hecho esto cuando hizo Pastorets. Cuando hice Pastorets, de Folk y Torres, que es una obra que hacemos en los pueblos, pues el texto estaba cerrado, pero en ese caso había apuntador. Y aquí el teatro ya contemporáneo, profesional y moderno, no hay apuntador.
L'actor de 53 anys està en un moment excel·lent de la seva carrera. Diumenge opta al Gaudí a millor actor per La vida lliure i aquest any estrenarà dues pel·lícules, 7 raons per fugir i Staff Only.
Parking Shakespeare fa 10 anys ampliant horitzons.
Jo encara no he menjat ni un mos. Abans que vos, són els necessitats.
Coincidint amb l'aniversari, la companyia barcelonina que cada estiu representa a l'aire lliure les comèdies del dramaturg anglès s'atreveix per primer cop amb les tragèdies. La idea de Parking Shakespeare és tenir les dues obres en cartell alhora. La doble proposta es podrà veure el juliol al Parc de l'Estació del Nord.
Per engegar amb força han escollit L'amanciment de la fúria, la primera comèdia que van representar, i debutaran en tragèdia amb Titus Andrònic, una de les obres més violentes del Bard. El director artístic de Parking Shakespeare, Pep García Pascual, explica a RAC1 com s'organitzaran.
I serem el mes
de juliol, al parc de l'estació del Nord, estarem allà fent funcions alternades, un dia una, l'endemà l'altra, fins i tot algun dia es podran veure les dues, una al matí i l'altra a la tarda.
La celebració del desè aniversari de Parking Shakespeare arrenca aquesta nit amb la reestrena de Boisec a la Farinera del Clot. Mònica Usart, el vent, el fred i la neu marcaran el temps d'aquesta tarda.
Sí, després de les enfarinades en cotes baixes d'aquest matí i també de les nevades que han deixat fins a 28 centímetres a Viella, 2 centímetres a Berga, 1 centímetre a Prades, a Bagà i també a Cardona, 19 a la Seu d'Urgell, 16 a Sort o 14 a Puigcerdà. Aquesta tarda encara es poden repetir alguns ruixats a les comarques interiors i entre Girona i Barcelona, amb una cota de neu al voltant dels 600 metres o cap a l'Alt Empordà pot baixar fins als 400 metres. La nevada continuarà també cap al Pirineu i Prepirineu, més abundant cap a la Vall d'Aran i nord del Pallars Sobirà, amb gruixos que poden superar els 50 centímetres a partir dels 1.000 metres o un metre a partir dels 2.000 metres. Per tot plegat, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. Fora del Pirineu i Prepirineu, aquesta nevada seria més aviat anecdòtica, com ha passat aquest matí. Per una altra banda, cal destacar també el vent, que bufarà amb força no només als llocs on és habitual, Empordà, comarques de Tarragona i Pirineu, sinó també a la resta del país, amb cops que poden arribar als 90 km per hora, i l'ambient continuarà de ple hivern. Ara mateix, amb 10 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 6 a Lleida i també a Manresa, 7 graus a Roses, 8 a Falset i a Girona i un sota 0 a Tremp.